Passen 7 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució de dilluns, tenim en Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
Estic fent una projecció, perquè dic de dilluns, i l'única que està de dilluns sóc jo.
Estàs de molt dilluns avui, Elisenda Carot. Ara mateix és com si fossin les 6 del matí,
per Elisenda Carot. De veritat, no sé què m'està passant, però no desperto.
A les 6 del matí, si algú s'ha llevat d'hora, diguem-ne. No a les 6 del matí, si tornes de festa,
exacte,
o estàs en altres circumstàncies.
Les 6 del matí de criatura de 13 mesos,
sí,
que és la situació en la que ens trobem
és
ara.
És probable que a les 6 del matí la gent del Primavera Sound o la gent que vulgui veure el Papa i es vol posar ja a fer cua a la ciutat de Barcelona, doncs es lleva amb goig.
A fer cua, la que farem tots els que vinguem de fora aquests 3 dies.
Això
ja
també s'ha vulcaritzat una mica. Sí,
ai, senyor, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I si avui és dilluns vol dir que ens acompanya un fort aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia!
Bon dia!
A l'estimada, com estàs? De dilluns també?
Superbé! Diguem que superbé i endavant, ja està.
Ai, senyor,
el cervell, jo vaig... Avui que parlem de coses que tenen amb la psicologia, no dic res. Jo vaig llegir, i em desmentiran després, que el cervell és igual, ara aquest corrent de la neurociència diu que és igual si és veritat o mentida. Ell es creu el que tu li diguis, per tant, si dius estem fatal, ell s'ho creu. Si jo li dic estem molt bé, doncs estem molt bé.
Estàs ratllant la psicologia positiva, però tinc entès que sí, que no diferencia entre realitat i ficció. Ara li demanem al nostre expert. A tot això, Estel, avui et poso un partner, perquè com que dimecres us informo, programació especial de la visita al Papa a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús, nosaltres no tindrem solució habitual i és dimecres. Què passa els dimecres? No podia faltar aquesta persona. L'hem reubicada. Un aplaudiment fortíssim per en David Balaguer. Molt bon dia!
Bon dia, gràcies!
Tu vas veure la visita al Papa i vas dir, merda, merda.
Ha entrat com, com el Papa, a Madrid, al Congrés.
És un senyal de victòria,
Ei, un senyal de victòria, perquè és que hauria estat la segona setmana consecutiva sense la solució.
Sí.
I això jo, pel meu estat d'ànim, no m'ho puc permetre.
No t'ho pots permetre.
Tu el programa de cau. Això
és
això.
No
I et dic una cosa. Sant Joan també cau en dimecres.
Oh, bé.
Però ens reubicarem, no pateixis, que ja l'hem reubicat, ja l'hem reubicat.
És que som autònoms i els festius ens maten.
Des de, que vam dir que els dimecres eren els nous divendres,
exacte,
al mes de juny, mira, el Carme.
No us podeu queixar, que això és un programa col·laboratiu i anem recol·locant tots els nostres col·laboradors.
Els precaris de Catalunya.
Va, a tot això, avui us portem una solució pràctica, una solució molt interessant, no només per la gent que som a l'estudi, sinó per tothom que ens esteu escoltant. Avui volem aprendre a... Alerta, discutir millor. I ara, després del titular enganyós, el pesca clics, anem a explicar-ho, Quina és la millor manera de comunicar-nos sense que ens malinterpretin? Per què de vegades discutim sempre pel mateix? Com podem dir, això és molt interessant, el que pensem sense generar una guerra civil? Com influeixen les emocions en una discussió? Molt, ja t'ho dic jo. No sé quin percentatge, però ja t'ho dic jo, Com podem expressar el desacord, però fer-ho amb respecte? És possible canviar d'opinió després d'una discussió? Jo crec que és possible, la cosa és, ho volem.
I admetre-ho.
I admetre-ho.
És molt interessant.
Oh, i tant, si és interessant.
Oh, i tant.
Quan us pregunten allò de què et passa i responem res, evitar el conflicte serveix d'alguna cosa? Com podem transformar una discussió en una oportunitat per aprendre? I té les respostes a tot això. Un aplaudiment fortíssim per en Joan Soler Socarrats. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Com estàs?
Abans de començar, no tinc les respostes.
Tanquem la paradeta.
Gràcies, Joan. Gràcies.
Us deixem amb el Catalunya Migdia. Òscar Fernández entra aviat.
Tinc una proposta només. Vinc a plantejar una idea.
A veure.
No, simplement vinc a parlar de Marshall Rosenberg i la seva manera de comunicar-se, que és la comunicació no violenta.
Comunicació no violenta. Sí. És que avui aprendrem... A veure, Estel Soler, estem dient comunicació no violenta i tu ja, directament, en castellà, te rasgues les vestidures.
És que m'ha rebentat el vestit.
Però literalment,
Ai, sí?
Literalment.
Podem intentar...
No passa res.
A veure, no sé si podem voltar per la casa, a veure si trobem una samarreta.
No. Anem endavant.
Anem endavant? Endavant.
Passarà, ja. Places hem trobejat. Va, aviam.
Ara penjarem alguna cosa al nostre WhatsApp. Va, en Joan, pels qui no el conegueu, per qui no hagueu sentit l'altra sessió que vam tenir amb en Joan Soler, és psicòleg especialitzat en benestar emocional i, de fet, ell imparteix un taller sobre aquesta matèria, com dir el que realment vols sense liar la parda cada cop que ho fas. Un taller... Mira, us dono dues dates, podeu apuntar.
Sí, sí, perquè...
Dissabte, 13 de juny, a Berga. Encara queden places a Berga?
Sí, encara en queden unes quantes.
Jo hi seré, a Berga.
Quedes ara? T'ho
juro. Amb una amiga. Anem allà.
A discutir. A discutir.
A discutir, eh? A veure qui guanya.
No, home, no pots, portar una per, pot portar, per donar idees, la gent. Una persona amb la que discuteixes per veure...
Ha passat.
Que vagin els dos a prendre punts.
Ha passat, ha passat.
No, no, perdó, sí?
A mi, sí, perquè jo sempre faig descompte si vens acompanyat. Llavors, hi ha hagut parelles que han vingut i els hem fotut a, un, a cada costat de sala i al final s'han retrobat.
Sí, no m'ho puc fer.
Bravo,
Joan. No,
van,
bravo. És com una sessió de mediació.
A cada taller m'ha passat.
És que, de fet, anar a fer teràpia de parella és una mica aprendre a discutir, no?
Tal qual.
Aprendre a intercanviar, no?
Sí, sí, i moltes de les coses que venia a plantejar avui, de fet, les vaig aprendre quan em vaig topar a consulta amb persones que no s'entenien.
Ui, m'encanta. O sigui, serà com una mediació a lo gran, eh?
Sí, sí, i pensa que tots els casos que es fan servir durant el taller són vostres.
M'encanta!
Els porta la gent. Hi ha tres nivells. Portes el conflicte fàcil, amb el qual entrenaràs i aprendràs la tècnica, perquè al final la comunicació no violenta és com una recepta de quatre passos. Uh-huh. És molt més que una recepta.
Ara hi anirem, eh?
És molt més que una recepta, però al principi s'ensenya com una recepta, saps? És fer observacions, separant la teva avaluació del que ha passat i simplement intentar ser objectiu, lligar-ho amb una emoció que has sentit quan això ha passat, lligar-ho amb una necessitat que està descoberta o coberta, mm-hmm, i al final fer una petició. Aquest seria el marc bàsic.
O sigui, fer observacions, descriure aquests sentiments,
ja
expressar necessitats i fer una petició, eh? Ah. Ojo, aquestes quatre passes, eh? Espera, espera, que us veig aquí com uns toros al darrere.
És molt complicat.
Deixeu-me dir dues dates només. 13 de juny a Berga, jo hi seré. Ah, però no sóc un reclam, eh? No sé què hi seré. Ah, no vingueu a discutir amb mi.
Estaré fent llibres, i a part, si voleu.
I si no podeu anar a Berga el proper dissabte 13 de juny, dissabte 12, ja anem al setembre, a Vilaseca. Aquests tallers d'en Joan Soler, per si us hi voleu apuntar. A veure, David.
No, que aquí hi ha dues coses. En
que
no
he començat ni el guió, eh?
Dues coses que costen molt enmig d'una discussió i vull que algú m'ajudi a resoldre això. Una és... Jo m'encenc amb molta facilitat.
Mm.
Com evita encendre's? Perquè si t'encens, la discussió ja se'n va per un camí molt complicat. Un camí polsegós, pedregós, un camí complicat. I després l'altre que també és molt difícil, és aconseguir que hi hagi com uns torns de paraula. Aquesta és la part més complicada.
Clar, un regidor de la discussió.
No? Àrbitre d'hora.
El regidor de la discussió.
El regidor de la discussió i cada cop digui per al·lusions. En tot.
Verge santa.
La Elisenda Carot de les discussions. Algú que va repartint i que dona el torn de paraula.
Exacte.
Perquè clar, jo de vegades estic intentant posar damunt de la taula els meus arguments i l'altra persona és que no em deixa, no m'ho permet.
Sí. Vols que vingui a la propera?
perdona.
Vine, sisplau.
No, això seria... Sabeu que hi ha aplicacions per quan fas esport, de fer rondes aquestes que es diuen Tabata i coses així, que hi ha un temporitzador. Jo crec que s'ha d'inventar això. Aquí us ho llenço, que algú es forri en nom meu, sisplau. Llavors, com els debats polítics,
com
que és vostè ja gastat en aquest tema, vostè ja ha gastat els seus 5 minuts.
Com els escacs. Tu tens un temps limitat i clic-clac. A veure, anem a centrar una mica, ara li preguntem a en Joan això d'encendre's i el torn de paraula. Abans, però, participació activa. Avui demanarem... Què demanem, Fran, a través de WhatsApp i a través de telèfon?
Doncs mira, a través del telèfon, el 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o amb missatges de text al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Mira, com que ara el Joan parlava de la comunicació neoviolenta, doncs avui demanem als nostres oients que ens expliquin quin problema tenen, per exemple, i el Joan ho passarà pel sedàs de la comunicació no violenta, és a dir...
Problemes tipus
què? Ma mare ve a casa,
no,
o el meu pare,
conflicte,
i em desendreça a la casa i la posa com ella vol.
Hombre!
No? Ui, un clàssic! Clàssic!
No dic que
mira,
sigui
Fran,
casa,
jo t'ho he posat així, per si d'això et va bé.
Com li puc dir que potser... Potser no ha estat la millor manera de posar la roba, per dir alguna cosa, no? Com ho puc fer? Com ho faig ara i com li podria fer?
D'acord, petits conflictes, sobretot d'establir límits, no? Vindria a ser. Aquest
Exacte.
És un establir límits,
sí,
eh?
Sí, li trobarem la solució. A veure.
Com dir una cosa, si us passa allò de no sé com dir-li a la meva mare que, no sé com dir-li al meu marit que, no sé com dir-li al meu jefe que, no sé com dir-li a la meva companya de feina que... Preguntes o exposició de casos, no. 93-201-7474 i el 677-38-77-19. De seguida vaig a l'Estel. Sí que és veritat, que em podries portar unes discussions. Abans, però, com evitar encendre's i com respectar el torn de paraula? Alguns trucs pràctics, Joan.
Jo crec que la trampa està en no intentar-se encendre. Marshall Rosenberg sempre et diu agafa el que estigui més viu davant teu. O sigui, el problema mai serà fotre un crit o mai serà mostrar tristesa o estar emprenyat. Mai serà aquest el problema. De fet, quan tu t'ho calles i quan tu menges és quan acabes sentint més ressentiment.
Estàs defensant, perdó, que m'interessa molt, que també hem de deixar sortir
l'explosió.
Des del respecte, però deixar sortir qualsevol emoció.
Tu pots cridar en comunicació no violenta.
I
tu
no,
pots expressar...
i no és maltractament.
No, és que no té res a veure. No té res a veure amb això.
No, m'interessa molt.
De fet, hi ha un exemple en què Marshall Rosenberg ho explica, diu, arribo a casa, estic molt cansat i em trobo els meus fills, que estan entent totes les joguines pel terra, no han recollit res durant tota la tarda, i diu, jo puc cridar. I dir, bueno, nois, estic molt cansat, jo no puc més, sí? Mm-hmm. Ara veient això, veig que no ho sabré sostenir, jo me vaig a la meva habitació, em tenco durant una estona i descanso i després torno. Sembla bé? I en cap moment els ha jutjat, els ha dit que estaven fent coses malament.
Has explicat com estic, no?
Ha expressat, vale, bé, ha vist el que ha vist, ha expressat la seva emoció, ha dit la seva necessitat i s'ha anat a la seva habitació.
Val. Això estaria bé, no?
Passos, fer observacions, estic enfadat, descriure els sentiments.
No, l'observació simplement és veig totes les joguines pel terra.
D'acord, observació, veig les joguines per terra.
Aquí vull fer un petit apunt, en totes les columnes, en plan, en observació tu pots pecar de no fer una observació moltes vegades. Per exemple, si dic, sou uns desordenats, jo puc pensar que és una observació...
Això és judici.
És un judici sobre el que ha passat.
Clar.
Jo puc dir, ets molt pesada. Però potser el que puc dir és, porta 5 minuts parlant. Mm-hmm. Porto 5 minuts parlant, ens podem posar d'acord.
En,
no?
En l'objectivitat.
Exacte.
És interessant, eh? De fet, tu en parles i dius que són aquests... Pot semblar una tonteria, però són aquests petits clics, eh? Per tant, observació.
Però precisament perquè les coses que més ens desconnecten dels altres, i abans ho estàvem parlant amb en Fran, són molt senzilles. La primera és un judici. És creure en una línia que jo sé on està el bé i el mal. El bo, el correcte, lo normal i lo normal. I tu has fet una cosa que està just en el costat equivocat de l'equació.
Segons tu.
Clar, segons jo.
És a dir, això és per mi el més difícil i tots hi caiem, que és aprendre a discernir entre l'objectivitat i la nostra perspectiva i interpretació d'allò en base a qui som, com sentim, etc. No?
Però és que si modifiquem aquesta clàusula, estareu d'acord amb mi que la meitat de conflictes d'aquest món s'acaben.
Home, clar!
Perquè quantes vegades sents algú parlar per telèfon és que et pots creure que... I dius, no, el que segueix és un judici, et pots creure que, perquè és tu i jo que t'ho estic explicant, estem en la banda correcta de la història i l'altre s'ha equivocat. Per tant, correcte. Observació, veig que tot això està molt desordenat, descric sentiments.
Mira, desordenat fins i tot encara seria la teva interpretació.
Ah.
O sigui, tu pots dir, les joguines estan al terra. Sí? Això és una cosa en què jo i els meus fills ens posarem d'acord.
Sí.
Vale. I a partir d'aquí, jo ja no involucro els nens. Jo parlo del que he sentit quan he vist això.
Del que et passa a tu, no?
Si us puc fer un exemple.
Per favor.
Perquè moltes vegades creiem que les joguines al terra és el que ens estan causant una emoció. I no és així, no és realment així. Imagineu-vos que jo no, avui 5 minuts abans d'arribar a la ràdio, t'hagués dit, Elisian, d'avui no vinc. Com t'haguessis sentit?
Primer m'hagués enfadat.
Vale, tu t'haguessis enfadat, no?
O sigui, m'hagués enfadat per la sensació de frustració, de merda. Ara què faig?
Vale, genial. Però podries imaginar-te un
escenari...
No per
escenari... tu, amb carinyo, Joan.
Imagina't un escenari en què jo no et caic bé, o jo t'he fotut alguna putada,
i
jo truco 5 minuts abans i dic, no, al final no vindré. Com et sentiràs?
Aleshores pensaré, ho ha fet per putejar.
Vale, i si no tenies gens de ganes que vingués, i et dic, ei, al final no vindré.
Alleujada.
Us ha passat a tots?
Sí. De
rebre un missatge, tu, que al final no podré, i tu dius...
Uai,
quina pena! Li contestes així i
després
a casa estàs feliç. Vale, en tots 4 casos, jo us he cancel·lat el pla a l'últim moment. I en els 4 casos heu sentit coses diferents.
Depèn de com estem nosaltres, no?
Clar, llavors significa
etcètera, no?
Que el que ha passat normalment no és el causant, sinó que és l'estimulant.
Clar.
Sense jo haver cancel·lat, òbviament no haguéssiu sentit res.
Mm-hmm.
No? Però jo cancel·lant no us estic causant alegria en un cas o odi en un altre o frustració en l'altre, sinó que ho explica millor el que tu estaves dient. Si jo ara mateix em veig compromesa en què faig en aquest últim moment, sí, i he d'apagar focs, això és el que m'està generant la ràbia cap a tu.
No el fet de que tu...
Exacte. I estic... Per exemple, en el cas de que tu sents pau i alegria perquè jo no vingui, que jo no vingui està cobrint una de les teves necessitats,
clar,
que és la de pau i descans.
Mm-hmm.
Llavors, s'explica molt millor mirant directament què necessito, quan en Marcel arriba a casa i veu les joguines a terra, el que necessita és descansar. No són les joguines el que li estan causant la ràbia, saps? Perquè si arriba supertranquil... No.
Mm-hmm.
El que passa és que moltes vegades d'aquesta explosivitat i dels crits... n'acaben sorgint i n'acaben brotant disbarats, que diem molts disbarats, perquè quan la gent se'n sent diu disbarats, que potser no senen la majoria d'ocasions, no? Tots n'hem dit alguna vegada alguna coseta que...
Tantíssimes
que vegades. Que després pensem, hòstia, després sí que demanes disculpes, diu, perdona'm, jo això no ho pensava, mira,
que la gent
també
ha de prendre matrícula, perquè tots tenim dret també a dir una cosa que dius, ostres, la retiro, no? Perquè aquí l'he cagada, no?
Sí,
perquè
la racional.
Perquè a vegades dius les coses des de la inquina per fer mal. Entengueu-me, no som sants aquí ningú, de dir, això punxarà, pum.
Sí, sí.
No?
Sí, sí, totalment.
Aleshores, podríem concloure que per poder discutir bé o més assertivament hem d'haver fet una feina molt important primer amb nosaltres mateixos.
Crec que perquè... no... Perdó,
calma. No digues, digues.
Crec que no és una feina que hagis de fer durant molts anys. És un acte de consciència diari. Abans
correcte,
ho estava parlant...
Sí, exacte.
Abans ho estava parlant amb la Lisenda. Jo crec que qualsevol persona al llarg de la seva vida només sap dir dues coses. La primera és gràcies. Quan estem celebrant alguna cosa, quan estem compartint, quan estem aprenent, estem dient gràcies, gràcies vida, gràcies. I l'altra és sisplau. Sisplau, necessito alguna cosa. I aquesta és la que més escoltes quan vas pel carrer o quan t'enfades amb algú i diu alguna cosa super desafortunada o molt tràgica, és simplement un sisplau algo. Moltes vegades a mi quan em criden, jo em sento atacat, em sento insegur, tinc por. Llavors, si jo salto, és que jo t'estic demanant espai o temps o t'estic demanant respecte. I ho diré potser dient-te imbècil. Llavors, separar l'imbècil del que realment m'estàs dient, que és un sisplau, necessito amor, necessito respecte, necessito companyia, és la part difícil.
Mm-hmm. Però perquè també ens quedem molt, perdoneu, amb la literalitat, no? Moltes vegades és que fulanito em va dir... És com, ja, però d'on venia aquest et va dir? Què t'estava demanant, no? Per què va dir això? Doncs perquè sentia ferit, perquè es va sentir deixat, no? Per què va dir allò altre? Perquè li havia tocat el putet aquesta situació, no?
I aquí hi ha una altra cosa, valorar també... de la mateixa manera les coses que tu dius. Mm-hmm. No? Perquè moltes vegades valorem molt negativament el que ens estan dient a nosaltres, però el que tu estàs dient te n'oblides a l'acte, al segon. I no, tu també les dius de molt grosses. També, tothom les diu de molt
grosses. Us
demanaré
que anem fent exercicis, perquè jo crec que és on es veu clarament com funciona tot plegat. Ens hem quedat, un moment, molt les beceroles, perquè hem dit un altre cop la imatge d'arribar una persona a casa... Hi ha joguins a terra, que és l'observació. Descriure sentiments. Jo ara mateix estic molt cansada o molt cansat, no puc gestionar això, per tant...
No puc, necessito espai, o necessito ara descansar. Uh-huh. I per tant, us demano que tornaré d'aquí 10 minuts i tornem a parlar-ne, què us sembla?
I si diuen que no?
La gràcia de la petició, la gràcia de la petició, i és la part més complicada, és que tu has dit abans, de fet, quan un no vol, dos no s'entenen, no?
Clar.
A casa meva hi havia una rajola de ceràmica que no feien res més que assenyalar-me-la, que és, si un no vol, dos no es barallen. Mm. No sé per què me l'assenyalaven sempre a mi, però la meva germana no, saps?
Volem dir, Joan, pren nota.
Però és real que sí. Una persona té ganes d'enfadar-se, agafarà qualsevol cosa que tu diguis, que facis o que pensis, o qualsevol cosa que no diguis, que no facis i que no pensis per enfadar-se, no? Això us ha passat i us passa. Llavors, és poder separar això i dir, jo vaig a la meva essència, és què m'està ressonant a dins, o sigui, què necessito en aquesta situació? I poder-ho expressar sense involucrar l'altre dient-li això que estàs fent està malament, i judici, i després negar, saps? I separar això.
Complicat. Estel?
Ai, diverses coses. Jo sóc molt de discutir, però perquè crec que hem de redefinir aquesta paraula. Jo he fet molta feina en aquest sentit, llavors jo fa un temps vaig canviar algunes coses, no sé si aquí el professional em dirà que anem bé o no, entre d'altres és, jo no vull tenir la raó, jo vull entendre, i per tant intento no anar a defensar-me, sinó a posar aquesta mirada d'empatia de jo veig la realitat des del meu punt de vista, què està passant a l'altra banda i com es veu. És absolutament difícil, no? Però vaig canviar una mica el dit que assenyala, perquè a vegades per inèrcia ens posem a tu has fet, tu has dit, tu això, i llavors gira el dit i d'entrada com... deixar de dir coses com em fas sentir o no, imputar-ho a l'altre, sinó dir quan tu fas X, jo em sento així. Segurament és per la meva motxilla, pel tal... Però per poder fer això, jo he hagut de fer una autoanàlisi molt fort de connexió d'esdeveniments, observar des de la llunyania de dir, val, com he arribat jo a la discussió? Com he entrat jo a casa? Venia i enfadat d'una... Per mi també té molta importància i ens hem de mirar com venim i a qui li estem deixant anar una ràbia que no li pertany moltes vegades, no?
Mira, entroncant amb això que diu l'Estel, precisament, en Joan diu que un comportament clau d'aquesta passa de... descriure els sentiments, perdona, és el que estava dient precisament l'Estel, no lligar els sentiments a la voluntat de l'altre de fer-te sentir així. Pots-nos un altre exemple d'això?
De fet, si voleu, podem agafar exemples que us passin al vostre dia a dia. Potser seran molt més fàcils de dir, aquesta situació a mi em genera... Us puc ficar un exemple? Mira, em sembla que m'està escoltant la meva àvia.
Hola!
Com es diu?
Tura.
Hola, Tura.
Oh, Tura.
Home, Tura, Dolot.
Exacte. Jo vaig anar a viure a dalt de casa la meva àvia, vale? I és l'exemple que fico a la newsletter que li vaig passar a en Fran. Vaig anar a viure a casa seva. I era una casa que havia estat abandonada durant 50 anys. Llavors la vaig intentar arreglar com vaig poder. Tampoc tenia molts de recursos, anava fent. I cada setmana la meva àvia em visitava i em mirava la casa com estava. I cada setmana fallava alguna cosa. Les persianes s'han de canviar, no? El plat de dutxa s'ha de canviar. Aquesta pica s'embossarà. I ho anava canviant cada setmana. Llavors, jo puc pensar, ostres, que pesada, perquè és casa meva, jo vull ser independent. El que no estic escoltant de mi és, què necessito jo ara? què és el que jo necessito? El meu problema és que no vull que vingui la meva àvia dalt a casa. No és així. Jo el que necessito és potser sentir-me més independent, no? Mm-hmm. Necessito com una mica de distància, o de poder sentir que estic fent la meva vida i prendre les meves decisions, perquè m'estic independitzant. Això és real, i això m'està generant l'emoció que a mi m'està saltant. Llavors, primer aquest seria el pas que tu deies, no, Estel, cap endins. Però després és entendre cap enfora. Un cop hi he trobat una persona que em pot sentir empatia cap a mi, que pot ser un bon amic, i m'ajudi a fer aquest viatge de dir, tu el que necessites és autonomia? Sí, és això. Jo ja sento una mica descansat. Clar. Després jo puc donar empatia cap enfora i pensar, a veure, la meva àvia ho està fent per la persiana, per la cortina, pel plat de dutxa? Segurament no. Segurament això és a la punta de l'iceberg, que explica alguna cosa més bonic. I és, potser des que he vingut a viure a casa teu, ens veiem menys que abans. Mm-hmm. Llavors, potser la solució passarà per venir a dinar els dimecres a casa teva, saps?
Mm-hmm. Parlar.
També i és entendre a nivell de necessitats, saps?
Hi ha una sèrie d'elements, clau, estem citant, que faciliten la discussió. Per exemple, n'heu dit un molt clar, que és el cansament, l'esgotament. Això facilita molt que hi hagi discussions. Mm-hmm. I si tu ho tens detectat, també pots agafar, i és una cosa que jo algunes vegades he fet, i us la recomano, que és, mira, ara estic molt cansat, aquest tema ja el tractarem en un altre moment.
Ah, molt interessant.
Posposar-lo per quan estiguis més fresc.
Però de vegades no t'ho compren, eh?
No, de vegades no t'ho compren.
Aquí vaig. Sí, però...
Perquè hi ha un nou estil de discussió que és molt perniciós.
A veure.
I que ara el diré, que és... una cosa que quan nosaltres érem petits no existia, que és la discussió per WhatsApp. Que és molt perniciosa.
Sí, ui, un momentet, aquí hem de fer una aturada. Ara parlem de les discussions per WhatsApp. Ara et dono torn de paraula, Estel. Intentarem ordenar tot això perquè ens queda... O sigui, ha passat mitja hora, no sé com, màgicament. Haurem de fer una pausa. Abans, però, al 677-387-19. Què ens diuen, Fran?
D'entrada, dic que hi ha 89 persones que es diuen Tura, segons l'IDESCAT, a Catalunya, de les quals doncs, una és la teva àvia. L'Anna diu que... discuteix poquíssim, perquè per discutir hi ha d'haver un problema real. Diu, no recordo ara mateix la meva última discussió.
Carai,
I sobre el que demanàvem, l'Aina diu, amb la meva parella ens encenem molt ràpid. Li hem demanat si podíem dir el seu nom. Ha dit que sí, perquè la seva parella es posarà el podcast més endavant i també escolta el programa. Ens acabem cridant i ens costa molt controlar-nos. I sabeu què fem?
Què?
Finalment, optem per no parlar de certs temes i això ens entristeix els dos molt. Com ho podem fer?
Mm.
Hem d'abordar aquests temes i de quina manera, pregunta l'Aina.
Uau, però posa'ns un exemple, Aina. Necessitem saber quins temes. Joan, ara m'ho respons. Després de la publicitat, a veure si això d'evita temes, evita discussions o enquista coses. Ara tornem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia a seguir la sessió, eh?
Sí,
ara ho hem de portar,
aquí...
ho hem de dur a terme. A veure, hem deixat moltes coses obertes. Per exemple, tu has obert la via de què passa a discutir per WhatsApp, però abans teníem una oient que ha fet una pregunta, l'Aida, si mal no recordo. Aina, que deia que acabaven discutint, alabaven la conversa i acabaven cridant-se i havien optat per no discutir segons quins temes. Sobre segons quins temes.
Està escrivint els temes.
Posa't exemples pràctics.
No, està escrivint, estic veient aquí com
llegirem. Així d'entrada, evitar un conflicte, Joan?
No, evitar un conflicte és una manera super vàlida de solucionar un conflicte. Si tu em trepitges al metro, jo no et faré comunicació no violenta. És a dir, jo puc pensar que la persona amb qui tinc el conflicte no val la pena i el tema tampoc val la pena. Jo puc evitar i és una solució perfecta. No fa falta que tots els conflictes de la teva vida se solucionin de la mateixa manera.
Jo evito molt
la discussió. És interessant, eh?
Les evito molt, les discussions, perquè jo veig que quan discuteixo m'encenc molt i sóc una persona... Em puja directament la pressió arterial. És que m'ho noto,
Per tant, a tu no et compensa el fet de discutir, en general.
Exacte, no em compensa perquè jo veia que en moments de la meva vida que he discutit molt... el descans se'n va en orris, o sigui, a la nit no dormo bé, després tens com una gran ressaca el dia següent, no et trobes bé. Jo tinc una norma molt clara, és no beure cafè passades les 7 de la tarda i intentar no discutir passades les 7 de la tarda.
És aquesta les normes?
Aquesta és la meva norma, no discutir passades les 7 de la tarda, perquè ja sé que estic abocat a un descans penós. I és així.
En parella, però, torno, a lo d'evitar temes. Clar, era molt clar el cas del metro, m'han trepitjat, o algú amb qui no m'importa. No em posaré a no discutir, ni a discutir, ni a parlar, ni a fer comunicació no violenta, perquè no m'importa, per tant, el desgast, no? Fem un dafo, no?, que diuen. Uh-huh. El desgast que em suposarà no em compensa el que pugui treure'n. Però, en el cas de l'Aina, un cas concret.
És vegetariana i la seva parella no. A nivell polític no pensem igual, tot i que tampoc radicalment oposat. maneres de conviure, això no seria massa concret, però sí a l'hora de netejar i coses concretes de com portar la casa.
Interessant, amb coses de com portar la casa o netejar, no?
Jo abans de començar el taller de comunicació no violenta sempre faig un gràfic que intento ficar 5 formes de solucionar conflictes. Una és evitar, quan el tema no t'importa i la persona no t'importa, però també et pots adaptar. Moltes vegades solucionem un conflicte adaptant-nos. O sigui, quan jo vaig a casa de la meva àvia, no tinc gana, i em foto una croqueta al plat, me la menjo i callo. I jo no genero un conflicte allà.
Sí, sí.
I en canvi, hi ha altres vegades que jo el que faig és com un compromís. O sigui, amb una persona amb qui no tinc molt bona relació, però som companys de feina, i em demana un canvi de torn, i a mi em va bé, però no ho faig perquè l'estimi moltíssim, aquesta persona, però...
Fas per evitar que això pugi
per tu, i a mi per... Sí. I a vegades que no, i a vegades que intento controlar el conflicte. A mi m'importa tant el que està passant que jo et faré passar a parlar-ho. Encara que sigui anar a mirar la pel·li que jo vull anar a veure, no? Pot ser un exemple molt, molt, molt baix, o coses molt heavies com, mare, aquí es queda la custòdia dels fills. Jo penso que tu estàs maltractant els nostres fills, doncs jo intentaré anar a judici a salvar els meus fills. Jo no intentaré adaptar-me, evitar el conflicte, no. No tindria sentit, no? I això també és una forma de solucionar un conflicte, jo fer-te passar a parlar-ho. No vull dir que un estigui bé i un altre estigui malament, eh? I també a col·laborar. O sigui, fico l'exemple de si volem tenir un fill, doncs crec que val millor col·laborar i que no sigui un compromís, no? En plan, va, jo et deixo tenir un fill, si tu em deixes fer pàdel les caps de setmana, és com... És
no, no ho feu, si és aquest el motiu.
No! Sí, no. Saps? Clar, interessant...
Perdona, acaba Joan i ara vaig a tu perquè ara fas una pregunta que em ve al tomb.
L'única cosa és que, per exemple, llegint aquest missatge, cadascú dona la importància que creu als temes i a les persones i a les relacions que té. No hi ha una recepta màgica de dir, ah, si us esteu barallant per la dieta, en aquests casos val la pena barallar-se, saps? Discutir. I en aquests no. Depèn molt de la importància que tu li donis a la relació i al tema de, que està generant el conflicte.
Clar, a veure, estem una mica en temps que es parla molt de l'aferrament, bé, la paraula es coneix més en castellà, que és l'apego, l'evitatiu i l'ansiós, i també hem après conceptes com regular-nos, no? Aleshores, què passa quan una part, per exemple, en parella, de la parella, necessita parlar les coses al moment, no guardar-s'ho a dins perquè es coneix i sap que serà pitjor si ha de callar i dilatar la conversa o la discussió, per regular-se, però l'altra part es regula amb silenci, necessitant un o dos dies o tres, fins i tot de distància, per poder transitar allò i preparar-se per una conversa. On és el punt mig d'això? Perquè a vegades si no fa la sensació que qui no vol parlar pot guanyar, o al revés, pel qui no vol parlar és que jo no vull parlar i no pares de parlar. Com ens entenem i què es pot pactar aquí?
Els tempos.
Clar. Jo sóc ferm defensor que sempre hi ha un punt de contacte. És a dir, sempre potser hi haurà alguna estratègia en què jo puc... Per exemple, ara tu estaves parlant, no?, d'un cas potser que està viu dins teu. Mateix. Si jo et digués, ei, et puc assegurar que abans de que s'acabi la setmana això ho tenim resolt, però ara mateix, just aquesta tarda, jo no puc. Què tal si busquem un dia de demà o demà passat per agafar-nos la tarda lliure i parlar-ne?
Clar, perquè la gent que demanem temps, a vegades ho fem sine die. I això és veritat.
Clar, és que això jo ho he detectat, que és molt bé, jo aprenc a cedir davant les persones que necessiteu temps, o em costa molt...
Però hem de posar data.
Però llavors vull que em digueu, mira... Ara no en podem parlar, et tinc en compte i en
parlarem.
Perquè si no és l'excusa...
Per deixar-ho passar.
Totalment.
També compro això, que... Estel. Sí. Perquè jo, per exemple, a mi no m'agrada discutir en calent, perquè llavors m'atribulo, m'atabalo, llavors la cosa se m'escapa i jo sóc bastant maníaca del control, com podeu veure i notar cada dia. Però està molt bé posar-se una data de dir, mira, abans d'acabar la setmana buscaré un dia, et proposo tal hora, tal hora, tal hora, per quedar i acabar de parlar d'aquest conflicte.
Crec que s'ha d'assumir una cosa, que és que una relació, sobretot en les parelles, això, però a les feines també passa, el que passa és que allà t'ho trobes i no. Però en una parella, si una persona de les dues és una persona addicta a la discussió, que és molt avesada a la discussió, i l'altra és una persona que les vol evitar, difícilment aquesta relació pot funcionar.
I totalment, i pots decidir marxar perfectament. Ah. En Marshall Rosenberg ho diu, en plan, tu pots fer ús protectiu de la força, és a dir, si tu em vens pel carrer amb un ganivet i m'estàs a punt de matar, jo no diré, què deu necessitar aquesta persona? Què deu sentir? No, jo primer em protegeixo i després et pregunto. Si en un moment donat jo, per mi, ja és insostenible, jo puc marxar i donar les raons reals, que és a dir, quan estem discutint em sento atacat i no hi ha manera de que jo ho intenti regular i no pugui, i quan ho hem intentat parlar no funciona, i jo he decidit marxar. Però no perquè tu siguis mala persona, perquè vegi que ets un imbècil, no, perquè jo, ara mateix, estic fent més cas a les meves necessitats i marxo i em protegeixo.
Que això és un punt, és interessant, eh? Quan parlem de les necessitats, no? Perquè, per exemple, ara tu posaves aquesta relació de parella, no? Un que evita el conflicte, perquè s'esgota, perquè en el fons sí, discutir és esgotador, i l'altre que té gasolina, doncs podem dir, escolta'm, és que a mi aquesta dinàmica m'esgota, no?
Ah, clar. Mm.
No estic parlant de... Tu sigues com vulguis. A mi és que passa que no compro aquesta dinàmica, oi?
Sí, és com si et dic, a mi tampoc m'agrada el futbol i no vaig estar de futbol, però no penso que el futbol estigui malament i sigui dolent i que siguin uns ineptes i que no.
Però a vegades també, i sobretot, perdoneu, que vaig a un tema de gènere, que no sé si tindrem temps avui d'abordar-lo, però jo penso que, com a mínim, els homes que ronden la quarantena, cinquantena, que me'ls puc conèixer més per generació, com que heu crescut bastant desconnectats de les vostres emocions, hi ha una tendència generalitzada a tirar-ho tot a l'esquena, hi ha un punt d'immaduresa disfressat de jo no discuteixo, i a vegades ni per respecte ni per generositat cap a l'altre no es volen asseure a parlar. O sigui, tancar coses per WhatsApps, d'aquí també venen els famosos ghostings, fer veure que allò no està passant i anar gestant el desgast en l'altre, i fins i tot podríem anar més a quan comences a dir-li a l'altre és que demanes massa, és que sempre vols parlar, i acabes justificant en alguns casos una immaduresa de seure't i mirar aquella persona cara a cara als ulls, que t'està dient, mira, 5 minuts i em tranquil·litzo si podem parlar això. Jo crec que les dones necessitem molt més parlar que els homes, i els homes es tenen una assignatura pendent amb això.
Joan, no sé si vols afegir alguna cosa a aquesta reflexió de l'Estel.
No, quan escolto, intento sempre desgranar en plan què deus estar sentint i què potser necessites, no?, en aquest cas. I de l'altre costat, també.
Va, digue'm. O sigui,
no,
com a home.
No, pensa... O sigui, jo crec que moltes vegades els homes el que tenen és molta por.
Totalment. Doncs pues digueu-ho.
No, ja ho sé.
Si ell ja ho diu, ell no li pots dir.
No va per aquí.
Digueu-ho,
el que vull dir és que una de les coses que més ens separen és quan tenim por a ser castigats o tenim por a que ens facin mal. Llavors, jo puc arribar a entendre una persona que necessita comunicar-se i una persona que té por que quan es comuniquin pues, li retreguin coses o que li diguin que estan fent coses malament, etc. Llavors és trobar aquest punt de connexió en què jo he sigut tu i tu has sigut mi, he sigut jo, en algun moment de la nostra història. És a dir, en algun moment tu has tingut por que quan et diuen ara tindrem una conversa, tu dius ui, ara em renyaran. Llavors, saber que jo he sigut aquesta persona.
Totalment.
I des de l'altre costat de dir, ostres, jo ara necessito parlar aquestes coses, esclarir-les, comunicar-me, connectar. Llavors hem sigut tots dos i moltes vegades és
posar-te al lloc de l'altre.
Fer una hipòtesi de l'altre, dir, tens por de cara.
I he d'acceptar que estic d'acord amb la reflexió que ha fet la...
Tot i que ets un home que passa dels 40.
Sí, sí.
He dit entre 40 i 50.
Entre 40 i 50, però sí que és cert que els homes, o com a mínim els del meu entorn, i jo mateix en sóc un exemple, hi ha una frase que a mi m'esfereix quan me la diuen, que és la famosa
"hem
de parlar". A mi quan em diuen "hem de parlar", ja m'entren tots els mals, ja m'entren uns calfreds i unes esgarrifances que em costa molt encara aquesta conversa, jo ho reconec.
Perquè fins ara potser l'hem de parlar era jo he pres una decisió unilateral que tu ara et menjaràs i que te la comunico.
Deixa'm dir una cosa, no hi ha res més sexy en un home i que et fa més venir ganes de fer-li el coit que la comunicació.
Sí, però...
L'home que no té por de parlar, o si en teniu, jo sóc molt defensora de no ens hem de sentir malament, el que ens passa és el que ens està passant, i és veritat, la nostra veritat, irrefutable, però comuniquem-ho. És a dir, jo ara sento por de parlar, és que ara no sé cap on anirà això i m'està espantant, o jo sé que estàs malament, m'agradaria ajudar-te, però és que em sento molt petós i no sé com fer-ho. I als homes també us costa molt fer autocrítica i poder expressar emocions
homes...
on no sou perfectes, i això
homes,
és molt sexy.
Els homes som uns grans enterradors de temes.
Ara.
Un cementiri allà de temes, però clar, és un cementiri com aquell del Michael Jackson, que de vegades ressusciten aquells temes.
I perdona.
Temes... Ara he de canviar de tema.
Un moment, els que canviïs.
Perquè vull anar als exemples perquè estem en un marc molt teòric i la gent a casa deu voler dir, val, però quan passa X,
no, ja està, i per tancar amb el gènere masculí, i a sobre, quan traiem temes, ens gireu la truita i ens feu sentir culpables a nosaltres. Ja ho he dit, au.
Ara no és un mujeres, hombres i viceversa, ni minipunto per l'equip de les xiques i los chicos, eh? El 677-38-77-19. Ara sí que m'agradaria aterrar tot això, Joan. Hem parlat de la teòrica, fer observacions neutres, no judicis, descriure els sentiments com ens sentim, expressar aquella necessitat, el que jo necessito en aquell moment, i fer una petició, fer una proposta. Ara intentem aterrar-ho amb casuístiques concretes. Per exemple...
Mira que la Núria, per cert, diu que s'ha autoimposat també la norma de no tenir enemics i a partir de les 7 no aborda segons quins problemes, per no tenir discussions. A veure, sí, però el que està pensant l'Anna, que ens ha escrit el WhatsApp del programa, és, a veure, quan parlaran del problema que tinc amb la meva cunyada?
Fins que la cunyada.
A veure, es veu que la cunyada li diu que crida molt. L'Anna diu, jo sóc molt expressiva, potser parlo més alt, però també tinc molta energia i estic molt contenta, normalment. Molt bé. El conflicte que tinc, a vegades em diu, que no hi sents, tens un problema,
però
no
cridis. Passiu.
Com puc dir-li que em fan mal les seves paraules?
Boníssim. Mira, boníssima. És un exemple perfecte, Anna.
A més, ha fet una observació, que és dir, quan la meva cunyada em diu que no hi sents. Moltes persones dirien, quan la meva cunyada em falta el respecte. Saps? Vull dir, això està superbé. És a dir, jo normalment allà al taller, ja veureu, faig molt de role-playing, llavors imagineu-vos que jo sóc allà, i dir, què podria estar passant? Perquè això serà una hipòtesi, després ella ens ho corrobora. És, mira, quan em dius que no hi sents, jo el que sento és segurament tristesa, un tipus de tristesa, en plan, o em sento poc respectada. Penso que em vols fer mal. Mm-hmm. La necessitat que hi ha darrere d'això, quina creieu que és?
La necessitat de l'Anna, sí, en aquest cas. O de carinyo, que se l'estimin.
De respecte i carinyo. Mm-hmm.
Sí.
Llavors, això seria la primera part, i és supersenzill. Jo no t'he insultat, jo no t'he faltat de respecte, simplement he dit, quan això passa, jo sento tristesa, clar, perquè penso que hi ha algú que em vol fer mal i no em sento segura, i necessito que m'estimin. Vale. Això seria la primera part. Què passa? Abans de fer una petició, perquè moltes persones fan tot aquest procés com una eina per després exigir-te alguna cosa. Mm-hmm. En plan, jo et dic, he observat que les joguines estan al terra. Això em fa sentir tristesa.
Recolliu-les.
Recolliu-les. No funciona. Després, l'altra part seria com interrogar la cunyada de dir, vale, què has escoltat d'això? En plan, què t'ha arribat? Perquè moltes vegades tu envies un missatge, però el missatge no arriba.
Què has entès de la meva observació?
No, és a dir, com ho has rebut? Perquè sé que aquesta conversa no la tenim habitualment, com ho has escoltat, això? Saps? Que s'ha mogut dins teu. No des d'un paternalisme d'en plan, i tu què has sentit? No, en plan, sí? Vale. Llavors nosaltres escoltarem una resposta, i això serà un regal de la cunyada. Perquè la cunyada, potser tu explicant això, sentirà que es fica a la defensiva. Perquè no haurà escoltat una persona entregant des de dins una emoció i explicant una necessitat, sinó que ha dit, ui, ara em renyaran, ara em castigaran.
Ara jo faig de cunyada.
Vale.
Ai, nena, de veritat, eh? És que tens la pell molt fina, i jo només et deia que parles molt fort.
Vale. Jo aquí...
Oi que sí, Anna, ho estic fent bé?
Ho has viscut, home, eh? T'ha sortit molt...
No,
home, molt
ara, no, però els he vist tots aquests perfils. No, la meva cunyada és encantadora, per favor.
Llavors, jo intentaré recuperar el que m'acaben de dir com un regal. Perquè en tot això que tu que m'acabes de dir, jo el que acabo d'escoltar és segurament una persona que té por que jo la castigui. Mm-hmm. Que el meu comentari és a dir-te, ara prohibiré dir això. No? Mm-hmm. Llavors, tornaré a dir... Vale, deixem-ho tornar a explicar perquè crec que... Ara, corregeix-me si m'equivoco, però potser t'has sentit atacada amb el meu comentari.
Home, clar que m'he sentit atacada, perquè tu vens aquí i em dius que jo t'ho dic i és que simplement crides molt, nena.
Torno a fer mateix, agafo això
les tresines,
com un regal. T'agradaria que ningú et digués com has de fer les coses a casa teva, per exemple? I que tinguessis la llibertat de poder dir el que vulguis.
Sí.
Genial. I això t'ho vull respectar. Aquí estem d'acord, saps? Simplement el que expreso és que quan tu em fas aquest comentari, jo em sento trista, perquè és una cosa que m'afecta. Per diferents raons. Perquè pues, penso, jo no vull ser agressiva a parlar en alt. Jo simplement estic expressant la meva joia, com diu ella, no? En plan, jo soc una persona molt alegre. I quan tu em fas aquest comentari, penso que estic fent alguna cosa malament. Sí?
D'acord, ho entenc, però parla més fluix.
Vale. Entenc que, entenc que llavors no és només això, sinó que també t'agradaria que a la casa no hi haguessin crits per alguna raó, no? Quina és aquesta raó?
Perquè em fa mal al cap. Ah, ja hi arribem,
Sí.
Molt
clar,
bé, Elisenda,
el problema és que
està dient l'Anna.
És que les he vistes de tots colors, Anna.
Que, per cert, diu que la seva cunyada normalment és bastant borde amb tothom, però amb mi encara més.
Vull dir que... també és un altre, quan comences a veure des dels ulls de l'altre i sents una certa pietat, no?, de dir, ostres, com ha d'estar aquesta persona per estar-me matxacant a mi perquè parlo una mica més fort del que... del
sí,
que ella creu que és habitual, no?
Que està una mica...
T'has fet una merda.
Trauma ja.
Sí, sí, sí.
Que estàs una mica alterada.
Això també pot ser molt general.
Però clar, aquí passa una cosa, en aquesta escena que heu protagonitzat aquí, sensacional escena, per cert.
Sí, una recreació magnífica.
Una recreació molt bona.
Jo faré de dolent de la pel·lícula.
Aquí la cosa és si el paper que has jugat tu podria ser...
Tu és en Joan?
En Joan, perdó. Podria ser interpretat d'aquesta manera, o sigui, a la realitat?
No.
Si podria ser interpretat d'aquesta manera, perquè jo crec que és impossible. Vale. Perquè crec que la persona, en aquest cas l'Anna, no? Que és...
Perquè també et sents dolgut, i aleshores, clar, no reacciones però... amb aquesta neutralitat.
I més si és una persona que té una tendència a parlar fort, sí, també aixecaria la veu, i això sempre... es convertiria en una discussió molt més airada.
Tu sempre pots fer un avís, al principi, de just el que està més viu, el que hi ha davant. Si tu tens molta por d'encendre't, digue-ho. Davant de tot. És, em sembla, el que ha fet l'Estel abans, de dir, ei, sóc un home, em fa molta por que em castiguin perquè mai he tingut aquestes converses i no sé què passarà. Vale, doncs digue-ho. Ei, mira, que sàpigues que ara vull tenir una conversa amb tu i em fa molta por que jo ara digui alguna cosa desafortunada que després vulgui tirar enrere i que tu et sentis jutjat per això que he dit. Et sembla bé si durant aquests 5 minuts jo intentaré fer el millor esforç i en algun moment notes que m'estic passant, em frenes. Saps? Tu ja estàs posant sobre la taula la por que tens de ser mal interpretat, la por d'enfadar-te, la por d'encendre't.
Dues coses. Una que has dit que m'agrada molt i que ens l'hauríem de tatuar tots, que és, d'entrada, asseure'ns a parlar és un regal. Per tant, mirat des d'aquesta òptica, si tots ens ho prenguéssim així, que quan algú ens està venint a dir alguna cosa és que l'importem, perquè el contrari de l'amor és la indiferència. És a dir, si algú t'està venint, i especialment les dones, també és un missatge cap als homes, callen-s'ho, no sé si s'està notant, que no, de sou molt preguntones, voleu parlar molt. Si una dona fa això, és que encara t'estima i encara té ganes d'estar aquí.
Si no...
T'asseguro que el dia que no, desapareixerà i aniràs tard, no?
Però això també el famós joc net, és a dir, que la discussió, el que dèiem al principi, no es transforma en una foguera.
Sí, totalment.
No, que tothom, però el que vinc a dir és que
algú que t'és indiferent... Ja, no. Llavors, un altre tema que ens hem deixat abans.
Sí, les discussions, el que volia dir, les discussions amb joc net funcionen molt bé, sí. El que passa és que és molt difícil que en una discussió
hi
hagi joc net.
Mira, deixeu-me entroncar això que esteu dient del joc net, perquè, clar, també tornem a la rajola dels pares d'en Joan, eh? Dos no discuteixen si no volen, però també dos discuteixen si un vol, eh? O sigui, un s'enfada si un vol,
sí.
Un de sol.
Però no tenies cap control.
És el cas de la Ida. Ida, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, estimada?
Molt bé.
A veure, la situació.
La situació és una pesadilla, perquè tenim un familiar molt, molt directe, en el qual no podem deixar de convidar en els dinars familiars, i només ve per tirar el dinar en l'aire. O sigui, no és feliç si no discuteix, és polemista, és una mica cunyau...
Negacionista, també?
I és que, sí, és que jo ja no sé què fer, perquè, clar, tot el resta de família es va quedant en silenci al dinar, bueno, perquè només parla ell, i quan intento, pues, rebre-te per la raó, ell té més força que jo i acabo desolada, deixant de parlar.
Mira, això potser seria una qüestió de... Més que aprendre a discutir amb aquest senyor, potser seria una qüestió d'establir un límit, no? Perquè aquell seria un dels casos, jo crec, que potser us desgasta més discutir que no discutir-hi, Ida.
Sí, evidentment, a mi, però tampoc vull que monopolitzi els dinars, m'entens, i que busqui un contrincant entre la família, perquè l'única que li planto cara sóc jo, i llavors la conversa cada vegada, i ha arribat a fer-me sentir tan malament que acabo tirant-me el limoncello, perquè la sobretaula...
M'encanta! Val, en aquests casos... En aquests casos, com el cas de la Ida, de dir un discursor professional, el típic cunyat que sempre vol tenir la raó, un senyor que no se l'escolten a casa, està clar, perquè si no aniria a les cases alienes a intentar imposar el seu criteri. Què podem fer en aquests casos?
Bé, el primer de tot seria transformar tot el que ens ha dit al principi de ser un cunyat, a monopolitzar un tema, en una observació. Perquè això és la nostra percepció, la nostra interpretació del que està passant. Si jo dic que ets molt pesat, en veritat el que vull dir potser és que dels 20 minuts que portem a taula, 12 els has ocupat tu parlant d'aquest tema en concret.
I això li podem dir, eh?
Si no, no ens posarem mai d'acord.
D'acord. Per exemple, Ida, si porta 20 minuts amb la turra, tu li pots dir, Josep Lluís...
Podem estar d'acord que...
Amb tot el carinyo, podem estar d'acord que portes 12 minuts parlant de... les vacunes
tema?
De la Covid?
Sí. No diguis d'aquest tema tan avorrit o d'aquesta merda. No, perquè torna a ser una observació. Sí,
d'acord.
De dir, d'aquest tema... Podem
observació.
Estar d'acord? I sobretot, llanceu com de dir, a partir d'aquí ja no parlaré de tu. O sigui, jo només vull deixar sobre la taula i podem estar d'acord amb això? A partir d'aquí jo parlaré de mi. I és, quan això passa, Ida, jo entenc que sents molta frustració, perquè ha passat moltes vegades, no?
Sí, cansament. Cada dinar.
Vale.
Cada dinar. Sí.
Llavors...
I a part, li he dit en el dinar, inclús, mira, és que estàs monopolitzant, jo el que vull és un dinar tranquil de família, i llavors, bueno, et surt com que l'estàs boicotejant...
Val, aturem-nos aquí,
El que jo he escoltat és, jo estic molt cansada, sí, i el que tu valores és que parlin més persones, o que hi hagi més persones connectant a la taula, no? Poder saber de la vida de les altres persones que estan allà.
Exacte. Va.
Llavors, això és el més bonic que nosaltres li podem dir a aquesta persona. És a dir, tu no et fixis en si està monopolitzant, simplement treu una observació clara. Una cosa que podeu estar tots els de la taula d'acord, fins i tot ell. Que és a dir, portes 10 minuts parlant sobre aquesta guerra. Podem estar d'acord d'això? Vale. Quan això passa i ha passat altres dinars, doncs jo sento com un cert cansament i una certa frustració. Sí? Perquè m'agradaria moltíssim també escoltar les vides i les històries de les altres persones.
Potser desactivar-lo... Podem intentar-ho, això, Ida?
Et veuries...
Ho intentaré. La propera, segur.
És molt interessant,
se sentirà atacat,
aquesta persona. Se sentirà atacat, d'acord. I quan
llavors,
Josep Lluís reaccioni.
Sí, quan reaccioni i et digui, ai, bueno, és que no n'hi ha per tant, en comptes de tornar a entrar al trapo, és dir-li, vale, entenc que t'has sentit atacat, o entenc que tu, quan jo t'he fet aquest comentari, és perquè no valoro el que estàs dient, i aquí tornes a entrar a intentar escoltar què t'està dient realment aquesta persona. I si ja tens ja un extra d'empatia que portes des de casa, saps, acumulada, molta empatia, intenta entendre per què aquesta persona necessita monopolitzar la taula. I potser amb allò sí, podràs connectar molt més.
És un tema de persona que vol estar per sobre dels altres i a part viu sola. I a vegades els dinars familiars, jo crec que no parla amb ningú i és el moment de desfogar-se.
Epa,
no?
Epa, epa, t'aturem aquí, Ida, perquè és que, primer... Sí que això és una deducció que tu fas, passa que hem d'intentar evitar fer-li a ell, perquè, clar, no podem jutjar.
Però és molt bonic, perquè si tu fas una hipòtesi i tu estàs intentant realment entendre una persona, no he vist mai cap persona que et digui deixa d'intentar-me entendre. Clar. Sempre et donen moltes oportunitats. Et deixen un rebot. Encara que, per exemple, ara la Ida faci la reflexió aquesta, que és una hipòtesi, de dir, ei, Josep Maria, no sé si és perquè quan vens aquí és un dels moments en què pots comunicar-te i parlar més. És així? Llavors, potser aquesta hipòtesi de em sento sol i necessito parlar, encara que no ho hagis dit exactament així, és exactament el que sent aquesta persona. Doncs imagina't ser ell i sentir que t'estan entenent d'aquesta manera. Hòstia, això dona molt, molt, molt de joc.
Ara de sobte et dirà, i què t'has menjat a Mahatma Gandhi? A la propera et dirà això, eh? Ida, intenta-ho. Tampoc t'ha de sortir bé a la primera, com diu l'Helena Puigguitart, millor fet que perfecte. Per tant, està molt bé que baixem la guàrdia.
I tirar molt bé les teves batalles, saps? Començar per coses molt senzilles.
Perquè de vegades el que fa la resta de la taula, que és callar i deixar-lo dir, també és una manera de protegir-se. De dir, jo la passo, ja cansarà, no?
El silenci aquest també és un regal, una cosa que t'estan explicant.
Exacte.
Puc fer una pregunta, Lida?
Endavant.
Tots
minuts,
els comensals han seguit anant a aquests dinars o hi ha gent que s'ha esborrat d'aquests dinars?
No, perquè som família directa. Aleshores, són dinars familiars que no els deixarem de fer, saps? El que sí que puc dir que hi ha persones que se'n van abans.
No, home, clar, no volen més la turra.
Clar, clar.
Sí, se'n van abans, sí.
Ida, doncs prova a veure aquestes tècniques i, si no, t'aconsello el dia 13 de juny a Berga i el 12 de setembre a Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler Socarrats, que el pots seguir també a Instagram, on hi ha molta saviesa compactada en unes línies de les xarxes. Una abraçada, Ida.
Moltes gràcies.
Fins ara, bonica. Adéu, adéu. Va, fem un altre roleplay. Digue'm una altra situació.
Jo vull recalcar una cosa abans, i és que abans d'entrar a una conversa d'aquestes, que la teva intenció sigui connectar.
Ah, o sigui, si encara que estàs... no sigui guanyar.
Exacte.
No, bueno, si entres ja volent guanyar, estàs utilitzant la comunicació no violenta d'una forma molt perniciosa, que és manipulant a l'altre, perquè saps que no et podrà dir res perquè tu has utilitzat les paraules correctes. Mm-hmm. I això encara fa més ràbia, saps? Quan no pots dir, has insultat o has dit aquesta paraula, saps? Com que totes les paraules... Però bueno, la intenció és realment el que compta. Tu et pots expressar de forma molt desafortunada, que si la teva intenció és pura i és brillant i és veritat, tu ja intentaràs connectar amb la
això
persona.
Això passa a moltes organitzacions, que les paraules totes són molt correctes, però al fons t'estan fotent una estallada que al·lucines. Sí, sí. Fem una pausa, a la tornada, més coses.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
2 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Els casos ens ha quedat curt, però va, acabem amb un exemple que ens demana en Fran.
Mira, la Laura diu, la meva mare ve a casa a ajudar-me a cuidar la criatura que tinc de 8 anys i de vegades quan torno de la feina, casa meva està reorganitzada i hi ha coses que ella em canvia de lloc.
Uau, en aquests casos, com li comuniquem a la nostra mare?
És super express, no? Però jo el que estic entenent no té res a veure amb l'ordre, sinó té a veure amb l'autonomia, amb sentir que no estan decidint per tu i que no estan prenent decisions sense el teu consentiment. Sí. Llavors això és el més viu, això és el més cert. Quan tu puguis connectar amb la teva mare i que la teva mare et pugui veure i dir, vale, aquesta persona necessita autonomia com jo en algun moment de la meva vida també n'he necessitat. Allà serà quan connectareu i li podràs explicar. No té res a veure que m'ordenis la casa d'una forma diferent, sinó que necessito més autonomia, allà podreu connectar.
O necessito que respectis que les coses com les faig jo també estan bé.
Correcte, que és sentir-me vist i acceptat tal com sóc.
Doncs, aquest, el que s'ha fet cura, fa com si no durés sempre una hora,
Hi ha molts oients que estan demanant que tornem a portar el
Joan,
el Joan i que
sisplau,
fem un altre programa.
Podem fer una sessió d'exemples, no? Sí, i
un taller, bé, no? Un taller podríem fer.
Compilem.
El que podria molar, però, és que fossin en directe i així pots desgranar tots els detalls.
Fixa't, com la Ida, Doncs va, posarem el telèfon de contacte i intentarem fer-ho abans que acabi la temporada. Joan Soler Socarrats, ja el sabeu, A través del seu Instagram veureu les xerrades el proper dia 13 de juny. Ho fem a Berga i el dia 12 de setembre a Vilaseca. Joan, gràcies per haver vingut.
A vosaltres. Gràcies.
Estel Soler, senyor... Senyor
gràcies.
David Balaguer, ens veiem la setmana que ve també fora d'horari habitual? Dimecres que ve, com estic avui, mare de Déu. Gràcies, estimades. Tornem demà, Fran.
Que el papa us beneixi.